Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 13 minuts i ens volen acompanyar en aquest recorregut pel que va donar de si el ple en la seva sessió ordinària del mes de novembre. Ens anuncia més o menys en Joan que pels vols de la una del migdia haurem acabat, la qual cosa, diguem-ne, ja és una millora respecte a anteriors resums de plens municipals. I és que ahir gairebé tots els punts conduïen a un, i el principal punt de debat va tenir relació amb el que era l'aprovació definitiva, com els llegíem fa un momentet, a partir de l'ordre del dia del ple, de la modificació del reglament orgànic municipal relativa a l'organització directiva pública professional i de comandament de la corporació. Aquest era, diguem-ne, el punt estrella, o menys per nosaltres el que ens veiem a venir, que seria punt de debat, tot i que en el seu dia, en la roda de premsa de presentació al ple, en aquest cas els portaveus de l'equip de govern no ho varen assenyalar com un dels punts que en tenien més important. Si no més important, que tot és plegat i relatiu, sí que es pot concloure que aquest va ser el punt que va generar més debat en la sessió d'ahir. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Va ser el punt, els tres punts, perquè de fet estava partit en tres per un tema de metodologia. Com en un dels punts, en una part dels punts, es resolien les al·legacions i aquestes al·legacions havien estat presentades pels grups de l'oposició, els grups de l'oposició no podien participar en la votació. Però si després els grups de l'oposició volien presentar un recurs en contra d'aquest punt, tenien l'obligació de votar en contra. Aleshores, el que va fer secretaria va ser partir el punt en dos, i aleshores la part de resolució de les al·legacions era un punt, i en aquell punt doncs van haver d'exercir una abstenció legal, perquè doncs eren part implicada els grups de l'oposició, i l'altra, l'aprovació definitiva, doncs en el qual els grups de l'oposició van poder votar en contra per poder presentar el recurs quan ho considerin convenient.
D'acord, o sigui, això és un terme legal. La forma d'estructurar-ho d'una manera més coherent.
Vaja. I encara hi havia un tercer punt, perquè diguem, fill d'aquests dos punts, ja hi havia la primera contractació dintre d'aquesta nova fórmula per a càrrec directiu, i això va generar un nou debat a continuació.
O sigui que el primer càrrec directiu contractat a partir d'aquesta nova fórmula és, se'n sap el nom?
Sí, Manuel, es diu Manuel, Enrique, perdó, Enrique Pereira.
Enrique Pereira,
que era,
vostès volen fer memòria, va ser el representant de l'Ajuntament a les botigues.
Representant de l'Ajuntament de les botigues i número 19 a les llistes del PSC a les últimes eleccions.
D'acord, doncs el senyor Enrique Pereira, qui vàrem tenir aquí fa... no em facin dir quan, ara intentarem buscar, que potser ho vam tenir en aquests dos darrers anys.
Sí, en aquests dos darrers anys, sí, l'any passat.
Moment, i els diríem exactament, una persona molt agradable aquí en conversa animada, és la primera, és, diguem-ne, el primer càrrec directiu contractat a partir d'aquest nou sistema.
Sí, és el nou... El director de l'àrea de promoció econòmica, hisenda i projectes estratègics. És aquest càrrec, un càrrec que estava vacant, hi havia una altra persona, aquesta persona va canviar i ara és el nou director de l'àrea d'alcaldia, i aleshores aquesta plaça va quedar vacant i ara l'ocuparà el senyor Pereira. Això, com dèiem, va ser el gruix principal del debat, un debat llarg, diguem, intens en alguns moments, on hi havia dos posicionaments clars. El posicionament de l'oposició en bloc, en què doncs critiquen essencialment les formes d'aquesta aprovació, i el posicionament del govern, manifestat especialment per l'alcalde, en què sense posar en qüestió el tema de formes, que la formes legals, s'entén, que l'haurà de resoldre en el seu dia la justícia si aquest recurs doncs prospera, reclamava a l'oposició que es fixés en el fons, en si la fórmula triada per emoluments per incentius era la correcta o no era la correcta, i si estaven d'acord o no hi estaven d'acord. Diguem que el debat va ser aquest.
Amb aquests dos posicionaments, eh?
Exacte. Un, sobre...
Prou clar, des del primer dia. L'oposició es posiciona en el sentit de presentar un recurs sobre el que entén ha estat un posicionament de l'Ajuntament que va més enllà de la seva competència legal.
Correcte, i aleshores això col·lateralment el que implica una modificació del ROM sense haver estat negociada prèviament, amb tota una sèrie de serrells col·laterals que van més a la forma que en el fons. En el fons també alguns grups van criticar el fet que encobertament ells entenen que és una manera de premiar a persones properes ideològicament als partits del govern, però això no deixa de ser un efecte col·lateral del raonament inicial. Això és el posicionament de l'oposició. El posicionament del govern és que ells entenen que pels informes jurídics que han carregat el govern, informes jurídics, alguns dintre de la casa, el secretari em sembla que deia que n'havia fet 6 d'informes jurídics sobre aquest tema, i altres informes demanats externs i que també anaven annexes en l'aprovació d'aquests punts, li donen la raó per poder exercir l'autonomia municipal en aquest aspecte. Però en qualsevol cas, l'Ajuntament ha obrat així, segons l'alcalde, perquè té aquests informes que li garanteixen que ho pot fer d'aquesta manera, i que l'alcalde entendria que el debat, més enllà d'aquest aspecte, que és un aspecte tècnic, merament jurídic, hauria d'anar sobre la conveniència o no de que el sistema, l'organigrama municipal, doncs els directius estiguin premiats amb una sèrie de gratificacions variables.
O d'incentius segons els objectius assolits.
Ah, exacte. Aquí també l'oposició criticava en alguns aspectes, especialment en això va ser beligerant Jorge Carretero del Partit Popular, sobre que si els objectius tampoc són clars, és difícil que aquests objectius, a més els marca l'equip de govern, que és el mateix que contracta i que és el, que més, és el mateix que decideix, doncs que és difícil tenir un cert control sobre quan no es donaran. Altres aspectes, com per exemple el fet que els contractes, i per exemple en el cas del senyor Pereira, tots els contractes d'aquest tipus caduquen el 31 de desembre de l'any que hi ha hagut les eleccions. Això vol dir que si hi ha un canvi de govern, aquest govern ha de mantenir
Durant sis mesos,
aproximadament, en el seu càrrec, aquests alts directius, o si no, indemnitzar-los.
D'acord, o sigui, aquests directius tenen un contracte, en principi, fins al 31 de desembre del 2011.
Correcte.
Que és l'any electoral. Tens la sensació que vas escoltar posicionaments que ja havíem escoltat,
sí,
però
eren
argumentacions escoltades en darrers plens.
Són les mateixes argumentacions, potser una miqueta, en alguns casos, una miqueta més definides, una miqueta més clares, però bàsicament són les mateixes. L'únic, diguem, que podríem afegir en el debat va ser quan l'alcalde va dir que això, que també més o menys s'havia escoltat, però ara sembla ser que hi ha més la idea, l'alcalde va dir que té una oberta una línia de converses amb els sindicats i que aquesta línia de converses en principi és positiva. Recordem, un dels sindicats amb representació a l'Ajuntament també havia presentat unes al·legacions que també han estat rebutjades en aquest dictamen, però l'alcalde va dir que té una taula oberta amb els responsables sindicals i que en principi el diàleg està sent positiu. No hi ha cap acord, però que l'alcalde veu bona disposició per part de les altres parts per poder arribar a un acord, perquè segons va explicar Jordi Baget, la intenció no és quedar-se només amb la reforma del pont de dalt, sinó de tot l'organigrama de l'Ajuntament. Una reforma de l'organigrama de tot l'Ajuntament que, a més, implicaria, entre d'altres coses, traslladar la majoria dels serveis de l'Ajuntament a un únic edifici, que això permetria també gestionar amb més eficàcia, perquè hi ha molts serveis doblats, etc etc. És a dir, aquí aniríem una miqueta més enllà del que seria una mera variació de l'estructura directiva de l'Ajuntament.
Deu i 21, abans de començar, si a vostès els ha cridat la curiositat, doncs bé, Enrique Pereira va ser en aquesta casa el 9 d'abril del 2008, per tant, tenim penjat en el bloc amb data 10 d'abril del 2008, Enrique Pereira, aleshores representant de l'alcalde a les botigues. Us ho diem no només per això, sinó perquè ell feia també un esbós personal de la seva trajectòria, del seu currículum professional, i per tant, si us crida l'atenció, doncs saber aquest primer càrrec contractat a partir d'aquesta nova organització de directiva professionalitzada de l'Ajuntament, doncs el senyor Pereira també va a Ràdio Maricel, posen Pereira i el sortirà directament a l'entrevista amb l'ara nou
director de l'àrea de promoció econòmica, hisenda i projectes estratègics.
Gràcies, Joan. Comencem pel principi, com sempre.
Comencem pel principi, com sempre, ràpidament. L'aprovació de l'acte de la sessió, no ens fem referència mai, però sempre ens aturem molta estona, perquè hi ha alguns regidors que sempre volen allò filar molt prim a l'hora de, fins i tot, la correcció lingüística de la redacció de les actes que tenen 500 pàgines i per tant doncs, que és possible que hi hagi errors de picat, però en aquest cas va haver una queixa d'Andreu Bosch, que després la va traslladar a l'apartat de precs i preguntes, perquè Andreu Bosch va dir que no havia tingut temps de llegir-se l'acte de dos plens abans en l'aprovació, que era en el ple anterior, no en aquest ple, i aleshores pretenia Andreu Bosch que s'apuntessin les rectificacions sobre l'acte del ple de setembre, una cosa a la que el secretari no el va autoritzar, bàsicament l'alcalde, per indicacions del secretari, perquè només es portava a aprovació l'acte de la sessió
anterior.
Del mes anterior, la de fa dos mesos ja està aprovada. Aleshores, l'únic que l'alcalde va acabar suggerint a Andreu Bosch és que presentés per escrit a secretaria si veia que hi havia alguna errada molt greu en la redacció d'aquell acte, i aleshores, si el secretari ho considerava oportú, doncs que en el proper ple, és a dir, el ple que tindrà lloc en el 21 de desembre, es portaria a reaprovació l'acte amb les modificacions que incorporés el senyor Bosch. Però això ja, doncs, ja la cosa va començar a allargar-se en l'aprovació de l'acte. I com dèiem, els primers punts, ja començarem amb l'aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l'acord d'aprovació del Pla de Modernització de l'Organització Directiva Pública, Professional i de Comandament de la Corporació, adoptat en sessió plenària de 21 de setembre de 2009. A partir d'aquí, doncs, diverses lectures. Primera, Miquel Forns, de Convergència i Unió, que va explicar que s'havien presentat 5 al·legacions i que les 5 al·legacions han estat rebutjades. Considera que l'aprovació del pla no s'ha ajustat a dret i per tant seria un acte nul de ple dret. A més va haver una discussió amb el secretari sobre el fet que el recurs s'hagi inadmès per extemporani. Això és una cosa molt tècnica. Bàsicament és que, segons la jurisprudència, i ara el secretari ho explica però ho intentarem resumir, segons la jurisprudència el termini de presentació de recursos per part dels regidors no és el termini legal per part dels ciutadans, perquè com són membres del ple, diguem que es donen per assabentats abans de la publicació en els butlletins oficials, i per tant el seu termini comença a comptar a partir de la data d'aprovació en el ple i no de la data de publicació del fet en un diari oficial.
D'acord. Per tant, és un termini més curt el que tenen els regidors per presentar recursos.
Més curt o comença abans i acaba abans.
O comença abans i acaba abans.
D'acord. Aleshores, aquí hi havia una certa discussió jurídica, que es veu que els recursos s'havien presentat fora de termini. Els recursos van ser igualment contestats, però amb la separació per part del secretari de que això s'havia presentat fora de termini, que per tant doncs, no tenia un procés d'admissió, el que doncs, Miquel Forns va demanar un informe que li expliqués quan podia l'oposició presentar els recursos doncs, per ajustar-se dintre del dret. Més enllà d'aquesta qüestió tècnica, entén Miquel Forns que una modificació del reglament orgànic municipal no es pot fer així, s'ha de debatre i s'ha de pactar. Entén que la decisió de la creació d'aquesta organització directiva pública és una decisió inoportuna i arbitrària, que els treballadors també estan en contra i que a més és un mal moment pel delicat moment de la hisenda municipal. Jorge Carretero, del Partit Popular, considera també que el ROM només s'hauria de modificar per consens, i Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, considera que hi ha hagut tota una parafernàlia publicitària que no té res a veure amb la modernització. A tot això, la resposta de l'alcalde, Jordi Baiget, que entén que estem parlant d'un model aprovat per la llei de la funció pública, els directius per incentius, i que es podia fer per autonomia local. Més enllà d'això, doncs, també va respondre algunes consideracions d'alguns regidors de l'oposició, algunes coses que fan mal, va dir Jordi Baiget, perquè algun regidor de l'oposició va explicar que es col·locarien els amics o que es col·locarien la gent doncs, propera ideològicament. Va dir Jordi Baiget que no col·locarem ningú, és un contracte d'alta direcció que es pot acabar trencant i per tant cal ser agosarats i valents, va dir l'alcalde. I també doncs, va acabar explicant que s'ha parlat amb els sindicats. I una qüestió de la qual se n'ha parlat molt, sobre els increments de sou. Diu l'alcalde que no s'incrementarà cap sou, les bases baixaran i aleshores hi haurà una part
d'aquest 30% variable
que serà fins al màxim del que cobren actualment. Això que en principi no s'havia acabat d'explicar, doncs ara sembla que queda molt més clar. És a dir, el màxim és el màxim que s'està cobrant ara amb l'increment que toqui de l'IPC, però no serà un 30% més del que s'està cobrant ara, segons les paraules de l'alcalde. A partir d'aquí, doncs, va haver una certa discussió entre Andreu Bosch, Jordi Baiget, també amb la participació de Gavi Serrano a continuació. Sentiran que ni Nou Horitzó ni Esquerra Republicana van participar en aquest debat perquè van decidir fer-ho en la segona part, en l'aprovació del següent punt, i per tant doncs les opinions o els condicionants que portaven aquests altres dos grups de l'oposició els sentirem en el següent punt d'aquest debat, en la segona part, podríem dir, d'aquest debat. Comença, com dèiem, les argumentacions Miquel Forns.
L'acord del govern municipal, del pla que ell ha batejat com la modernització de l'organització directiva pública, professional i de comandament de la corporació, és a dir, en paraules més planeres, el pla dels càrrecs directius de l'Ajuntament, va ser recorregut per tots els grups de l'oposició i també va ser motiu de presentació de 5 al·legacions. En aquesta intervenció, just abans que ara el govern aprovi desestimar totes les al·legacions presentades, el nostre grup de Convergència i Unió voldríem fer algunes consideracions aquí en el ple. Començarem pel tema del recurs. En coherència precisament amb aquest recurs, volem exposar alguns aspectes en aquesta sessió plenària, tant pel que fa a la forma, pròpiament, com pel que fa al contingut d'aquest pla. Com ja vam expressar en el ple del passat 21 de setembre, continuem sent i tenint l'opinió que l'aprovació de l'esmentat pla no està ajustada al dret i, per tant, que creiem que és il·legal, almenys fins que un organisme superior no es pronunciï al respecte. I això ho diem, i val la pena insistir, perquè aquest pla, segons el nostre entendre, contradiu el que disposa l'article 13 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'EBEP, la qual responsabilitza la competència del desenvolupament normatiu del personal directiu professional a les comunitats autònomes i no a les administracions locals. És a dir, la competència la dona al Parlament de Catalunya i no als ajuntaments. Per aquest motiu, tot i trobant-se encara en un acte de tràmit, ja que la reforma només es trobava en aprovació inicial, tots els grups municipals de l'oposició vam decidir presentar el citat recurs previ i potestatiu de reposició, perquè creiem, com he dit, que és un acte contrari a dret i, per tant, un acte nul de ple dret. Avui, però, com a resposta al nostre recurs, se'ns diu des de la Secretaria de l'Intervenció General de l'Ajuntament que aquest recurs ha estat inadmès per ser extemporani. En qualsevol cas, a partir d'ara, a partir de la seva aprovació definitiva, que serà d'aquí una estona, el que és segur és que ja es podrà recórrer, perquè la legislació disposa que els actes que posen fi a la via administrativa, entre d'altres els del ple, poden ser recorreguts potestativament en reposició en el termini d'un mes, abans de recórrer-ho davant la via del contenciós, i així els anunciem que tenim previst de fer-ho. Dit això, que seria un aspecte més de forma, passem al tema de les al·legacions que van presentar tots els grups de l'oposició. Si el recurs, com deia, referia al cantó més tècnic d'aquesta reforma dels càrrecs directius, les al·legacions que hem presentat fan referència a la part més política. Començarem per això amb un detall de forma també de les al·legacions. En la corresponent comissió informativa del passat dimarts, el senyor secretari va manifestar a les regidores i regidors de l'oposició que havien presentat les al·legacions fora de termini malgrat haver-les estudiat igualment, perquè existia un període de presentació d'al·legacions propi pels regidors a banda del període general d'exposició pública. I ens agradaria que el senyor secretari ens ho clarifiqués, perquè tot i les explicacions que ens va donar a la comissió informativa no ho vam acabar d'entendre. Si ens pogués donar l'explicació en aquest moment.
Senyor secretari, per favor.
És que jo que no voldria és entrar altra vegada en un debat. D'aquest tema he fet 6 informes. I jo em remeto a aquests 6 informes. 6, conjuntament amb l'interventor, ja hem fet 6 informes, més 2 externs. La veritat és que ja... Sembla que des del punt de vista...
Quants informes ha fet, senyor secretari?
del que és l'organització directiva, n'hem fet 6 informes, més 2 que s'han encarregat. Jo crec que des del punt de vista jurídic jo em remeto els informes, ja no tinc res més.
Molt bé, senyor secretari, remeta-hi els informes. Seguim.
De totes maneres, no és el que jo li preguntava, senyor secretari. Vostè ens va dir a la comissió informativa, vostès, tot i que hem estudiat les al·legacions, les van presentar fora de termini perquè els regidors i les regidores tenen un termini especial per presentar al·legacions que comença a efectuar-se el dia des de l'aprovació del ple i no quan surt exposició pública. Nosaltres ens
contesti,
hem documentat i aquesta situació no la trobem enlloc i voldríem que ens ho clarifiqués perquè també volem saber, d'acord, per tenir precisament els nostres drets com a regidors garantits a partir d'ara, saber quins són els nostres períodes de presentació d'al·legacions.
La jurisprudència ve reconeixent que amb els regidors doncs els terminis que quan un regidor vol impugnar un acord, inclús un contenciós, li compta a partir de la data de la sessió de ple, no a partir de la data de publicació. O sigui, aquí hi ha, doncs, i així es ve reconeixent, o sigui, si la interposició d'un contenciós que es vulgui fer contra l'acord de ple d'avui, doncs hi ha 2 mesos que no comptaran a partir que es publiqui això, sinó que comptaran a partir de la sessió, perquè hi ha aquest termini. I bueno, això és jurisprudència que s'ha anat assentant sobre aquest tema. És com un... Diguéssim, aquí l'Ajuntament, malgrat això, que el recurs es va presentar dintre del termini d'acord amb l'anunci, però fora de termini d'acord amb la sessió, vull dir, quan l'informe va fer referència i s'ha intentat contestar a tots els punts, però bueno, jo li vaig dir, malgrat haver informat tot el tema, que doncs, des d'un punt de vista formal estava fora de termini.
Aviam, perquè ho entengui. Sí. És a dir, nosaltres no estem inclosos a partir d'ara amb aquest tràmit d'informació pública que té tota la ciutadania, ciutadans, entitats, al nostre entendre també regidors, grups municipals. Nosaltres tenim un període a part. No tenim el període d'informació pública que té tota la ciutadania.
A veure, és que aquí entraríem en una discussió de més profunditat, però a veure, diria que la participació dels regidors és a través i en els òrgans municipals. O sigui, hi ha una participació política de debat i de discussió en els òrgans, que vol dir les comissions informatives, en el ple. És a dir, en el Parlament de Catalunya els diputats no presenten al·legacions, ni al Congrés, sinó que va dintre dels òrgans la participació, via esmenes, etc. Llavors aquí, i en el cas d'avui, imagini's la contradicció on t'arriba, que per això he tingut de separar en 2 punts el punt d'avui, perquè si s'ajunten tenim per un cantó que presenten al·legacions i no poden participar i s'han d'abstenir, i per l'altre cantó a voler impugnar i per impugnar un acord a la Tribunal Superior de Justícia necessiten un vot en contra. Igual, això és el colmo, no? O sigui, llavors per això hem separat el que és la resolució i les al·legacions de l'aprovació, perquè si això s'ajunta no poden votar perquè és causa d'abstenció, perquè vostès mateixos doncs, han presentat una al·legació i la resolen per ells mateixos, i a la vegada, doncs, si es vol anar al tribunal, si no hi ha un acord en contra, doncs no s'acceptaria el recurs. És a dir, que clar, la participació dels regidors és dintre dels òrgans municipals i exercint, diguéssim, el càrrec. Clar, quan un regidor presenta unes al·legacions, el que les fa com diguéssim, no com a regidor, sinó com les pot fer un altre particular. Però clar, com que està present en l'acte, hi ha unes limitacions que es dona per notificat en aquest moment. Jo, a veure, i per tancar el tema, perquè ja et dic que no és que jo ja no vull debatre jurídicament més el tema. Si volen fer la prova, vull dir, esperen a partir d'avui, en vez d'esperar 2 mesos de la publicació del ROM, vull dir, en vez de 2 mesos a partir d'avui, esperen 2 mesos a partir de la publicació en el BOP del ROM. I a veure si llavors el Tribunal Superior de Justícia els accepta el recurs o no per extemporani. Aquesta és la prova tan senzilla com aquesta.
Continuem És que com estem en una classe d'assessorament ara, més que en un ple. Sí. Molt bé, seguim doncs. Després d'aquest aclariment que ha fet el senyor secretari.
Sí, fet aquest aclariment de forma, aniríem al més important, que és el contingut. El contingut del pla que avui aproven definitivament. Ja hem expressat més d'un cop que en temps de crisi El que es necessiten és projectes que il·lusionin, projectes que es consensuïn i no pas projectes que divideixin la ciutadania ni tampoc els treballadors municipals. Malauradament, ara ens trobem davant d'un d'aquests darrers casos. Segons el nostre punt de vista, l'alcalde s'està equivocant tirant endavant aquest pla i no pot assumir competències que no li pertoquen perquè pot dur el nostre ajuntament a una situació d'insostenibilitat. Primer, i com és obvi, i ja ha estat dit suficientment, per una possible insostenibilitat jurídica. Però segon, també per una insostenibilitat política. Una reforma d'aquest tipus no es fa d'aquesta manera. Una modificació del reglament orgànic municipal que busca professionalitzar i modernitzar les estructures directives de la corporació es treballa des de zero, es parla, es debat i es pacta. Repeteixo, es pacta entre tots els grups polítics municipals i també, com no, tècnics i treballadors de la casa. Sempre, això sí que clar, que la intenció sigui bona. Està clar. Tercer, perquè també és una insostenibilitat social. La decisió del govern municipal creiem que és totalment inoportuna i arbitrària i evidencia una manca de sensibilitat social en els temps que corren sota la severa crisi econòmica que estem patint. Tindrem alts directius molt ben pagats, insisteixo, molt ben pagats, i cobraran per fer la seva feina bé, quan això ja hauria de ser la seva obligació. Quart, per una insostenibilitat laboral. Part dels treballadors municipals s'han manifestat en contra d'aquesta proposta. Inclús també hi han presentat al·legacions. I vostès també ara les desestimaran. Temem, sincerament, que ens colin persones de confiança política com a personal funcionari. I tanmateix volem insistir que aquesta decisió xoca amb l'acord signat el passat mes de setembre entre el govern espanyol i els sindicats majoritaris dins del marc de l'acord de la funció pública 2010-2012, pel qual es va decidir que l'increment salarial pels funcionaris per l'any 2010 seria del 0,3%. I cinquè, per insostenibilitat financera de l'Ajuntament degut a la delicada situació de la hisenda municipal, la qual ja fa temps que es troba en un carreró sense sortida per culpa precisament de la seva incorrecta gestió. A banda del recurs i de les esmentades al·legacions que avui, com deia, ens desestimaran, també hem presentat una denúncia a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, la institució competent, al nostre entendre, i a la qual vostès no els han demanat cap informe que determini ni la legalitat ni la idoneïtat de fer aquesta reforma. El que volem és que la Generalitat de Catalunya, com a administració competent, es pronunciï al respecte i esperarem la seva resposta. Arribats a aquest punt i dit tot això, i per una qüestió legal de ser part interessada, com ha dit el senyor secretari, ara no podrem votar la resolució de les al·legacions. Però, lògicament, en el següent punt de l'ordre del dia, quan votem l'aprovació definitiva d'aquest pla de reforma del reglament orgànic municipal, la nostra posició serà totalment contrària. Tanmateix, ens avancem al punt i ja demanem a Secretaria General una certificació de l'acte d'aquest ple que inclogui l'aprovació definitiva d'aquest acord. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Por parte de este grupo municipal, el Partido Popular de Sitges, lógicamente nos tendremos que abstener en este punto del orden del día respecto a la resolución de las alegaciones y a la desestimación del recurso de reposición, en el cual tampoco vamos a entrar en más detalle puesto que la intervención anterior ya ha sido suficientemente extensa. Y, por supuesto, nos opondremos a la aprobación definitiva de este, a nuestro juicio, mal llamado Pla de modernització de l'organització directiva pública i professional i de comandament de la corporació, nombre que no deja de ser un eslògan producto de su marketing político, de la política, ya se ha bautizado aquí de aparador, política de aparador, que tanto les gusta practicar. Una cortina de humo para tapar la verdadera intención de su gobierno, que no es otra, a nuestro juicio, que sangrar estas arcas municipales ya en un estado bastante delicado y los bolsillos en consecuencia de los ciudadanos de esta villa. Al margen de la ilegalidad que constituye, en nuestra opinión, el despliegue de este artículo número 13 de DLB por parte de las administraciones locales, es decir, por parte de los ayuntamientos, dado que LEBET explícitamente hace recaer la competencia en las comunidades autónomas, ustedes han tenido la oportunidad, desde el pleno anterior a este, de rectificar en su actitud, que ya le recriminamos en el anterior pleno. Pero nuevamente no han querido continuar, no han querido y han continuado adelante con esta modificación totalmente unilateral del Reglamento Orgánico Municipal. Como ya dije en el anterior pleno, la Constitución que rige el funcionamiento del Ayuntamiento. Un reglamento que, a nuestro juicio, únicamente debería ser modificado con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en este pleno. También queremos hacer notar que el EBEP, cuando dice que recae en las comunidades autónomas la competencia de desarrollar ese reglamento, tiene un sentido. Pues así se vela porque haya una homogeneidad en el despliegue de este artículo de DBEP, homogeneidad que en ningún caso está garantizada si cada municipio hace la guerra por su cuenta. Como ya les dijimos, entrar en esta dinámica de modificaciones unilaterales de las reglas del juego es peligroso, por no decir que denota una actitud poco democrática y excesivamente autoritaria de su gobierno. Y qué decir tiene que este grupo municipal va a continuar ejerciendo las acciones oportunas para evitar la modificación que se os plantea del ROM, por considerarla ilegal, además de poco oportuna, habida cuenta de la deteriorada situación económica de este consistorio. Gracias.
Muchas gracias, señor Carretero. Una paraula més. Senyora Parés.
Sí, jo només en relació al punt 1.1.1, que és l'aprovació de les al·legacions. Com que no m'ha quedat gens clar la resposta del senyor secretari, el que demanaria és que ens passés aquesta legislació que defineix i concreta, doncs, que els regidors tenim menys temps per poder presentar al·legacions i actuar a banda del que seria el plenari municipal i a banda, doncs, del que serien les informatives. Demanaria, per tant, que ens ho enviés o per correu electrònic o que ens digués on ens hem de remetre per poder-ho llegir.
Moltes gràcies, senyora Parés. Si hi ha cap paraula... Sí, senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup evidentment també va presentar unes al·legacions contra aquest pla de modernització. Ja vam dir, com ha dit el company Carretero, que hi havia molta màrqueting i molta parafernàlia, en podríem dir publicitària, del que és una cosa que no té res a veure amb la modernització. Realment, la justificació d'aquesta suposada modernització, i ho dic entre cometes, perquè no és modernització, és el nom que li han posat per quedar bé davant de la població, no justifiquen, no han justificat aquesta actuació municipal. Allò que un directiu apagui els llums i es mereixi el 30%, o que presenti bé els expedients que s'han d'aprovar i es mereixi el 30%, no és justificació suficient per una suposada modernització. I després, està clar que, ja ho ha dit el company de Convergència i Unió, diu que no ens temem que no s'amagui darrere d'aquest pla de modernització una manera d'entrar càrrecs de confiança com a funcionaris de l'Ajuntament. Cito només un paper que suposo un escrit de Comissions Obreres. És que ja ho han fet en 7 ocasions, o sigui, ja porten 7 persones que ho han fet. O sigui que de fet, potser ara el ritme augmentarà exponencialment gràcies a aquest pla de modernització, entre cometes. Però la realitat és que les intencions ja s'endevinen de fa temps. I això només fa que consagrar aquestes males intencions d'aquest govern. I finalment, des d'Acció per Sitges denunciem la manca de talent. Aquest suposat govern dialogant no en té res de dialogant. Van a la seva. Ni escolten ni volen escoltar. No tan sols els partits polítics de l'oposició, perquè és clar, diuen, són de l'oposició, han d'estar en contra. No, 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 és que els ponts de diàleg s'han d'establir amb els partits de l'oposició, sigui quan sigui i sigui com sigui. I quan hi ha tots els grups polítics de l'oposició que s'uneixen i que signen un paper i uns escrits en comú, alguna cosa tenen a dir al govern. Però vostès no. Vostès no escolten els partits de l'oposició, no seuen a parlar amb ells d'aquest tema, és a dir, vostès aproven inicialment, hi ha unes al·legacions, hi ha un escrit conjunt de tots els grups polítics de l'oposició i vostès no els criden, no ens criden i diuen, a veure, què passa aquí? Anem a buscar alguna fórmula de consens. No, el pas següent és anem a ple, que aquí tenim 11 regidors, majoria absoluta, i passem, com deien en un ple anterior, al rodet. És a dir, aquí els 11 regidors han de matxacar perquè és el que venim aquí en el ple. Doncs, sincerament, això no és un govern tolerant, això no és un govern dialogant, però una cosa és que no dialoguin amb els partits de l'oposició, que ja és greu, però que ni tan sols vulguin escoltar els sindicats, els treballadors, això ja és encara més greu, encara més greu. Perquè, de fet, ells no estan en l'escena política, defensen interessos sectorials dels treballadors i tenen molta més raó de seure amb vostès i de parlar. Per tant, doncs, encara ho trobem més greu. Per tant, creiem que no han actuat bé. Nosaltres, evidentment, amb aquestes eleccions no podrem votar ni a favor ni en contra, però ens sap greu que aquestes al·legacions es desestimin d'aquesta manera, sense ni tan sols haver-ne parlat. Gràcies.
Moltes gràcies. I contestaré als grups de l'oposició. Parlarem, jo no parlaré de formes, jo crec que estem parlant de model, i a més d'un model que si vostès tenen coneixement, és un model que està aprovat amb una llei de la funció pública que parla en l'article 127, o 123, això el senyor secretari, de la modernització, de la professionalització dels directius per incentius. No ho estem inventant aquí, ni molt menys. Jo suposo que s'han llegit, lògicament s'ho llegeixen tot. És una llei que, com molt bé diuen, opinen vostès que ho ha de desenvolupar la Generalitat, parla d'això. No estem fent res que ni ens hem inventat ni que fem una cosa que no hagi pensat ja l'alta administració de l'Estat i de la Generalitat. I el que vostès discuteixen és si ho ha de fer l'Ajuntament o ho ha de fer la Generalitat. Però això està escrit amb aquesta paraula, que hi algú haurà de desenvolupar-ho, jo crec que tardem en desenvolupar això. Jo crec, i crec aquest govern creu, amb la direcció professionalitzada amb incentius, que és la paraula exacta que surt en la llei de la funció pública. A més, nosaltres creiem, ben assessorats, perquè creiem amb el secretari i l'interventor i amb tots aquells informes que fan, que pots compartir o no, però que són els nostres assessors, que això ho podem fer per autonomia local. Això és el que nosaltres creiem. I com que ens assessoren els nostres abogats o persones que tenen la competència jurídica per fer-ho, com vostès tenen els seus en algun lloc, nosaltres ho creiem. I és un problema només de forma, i el que tingui raó està molt bé, si la té algun dia ja vindrà. Però no discutim el model, perquè és indiscutible, està aprovat el model aquest. O sigui, no és discutible. Quan ho desenvolupi la Generalitat i ens ho digui que ho hem de fer, ho farem, perquè tocarà fer-ho. I la paraula, torno a repetir, direcció per incentius professionals, i és paraula modernitzar, ho posa a la mateixa llei. No, aquesta modernització és que no ens estem inventant. M'agradaria que ho llegissin i els hi passaré la fotocòpia, que és molt important. L'altra qüestió. Home, nosaltres hem parlat amb els sindicats i em sorprèn molt que algú tinguin informacions, potser no tant doncs evidents. Jo porto dues reunions parlant amb els sindicats, amb els caps dels sindicats, amb els caps dels sindicats, i ensenyaré els dies, les hores i el que parlem. M'ha sorprès moltíssim que nosaltres no puguem, ara ho expliquem, ho parlem, i he de dir que per part de les persones que venen a la taula amb l'alcalde, que aquests són els màxims representants sindicals, no taula constituïda, no, taula de debat profund sobre la modernització, aquest tema s'ha parlat i crec, no em vull equivocar, que hi ha un consens clar en portar això endavant. L'altre és, home, aquí es diuen unes coses que a mi em sap molt greu. Clar, és fàcil dir-ho aquí perquè quedi gravat, és que incrementaran els sous i colaran càrrecs de confiança. Miri, precisament es fa això perquè no passi. Perquè en els tribunals d'aquesta elecció de lliure designació hi ha un senyor secretari, un senyor interventor i el cap de personal. Si vostès creuen que llavors això funcionarà d'aquesta forma, estan posant en dubte l'estat de moltes coses. O sigui que considero que és una equivocació si algú de vostès volen algun dia doncs estar on estic jo. Perquè no poso, no puc posar en dubte la veracitat d'aquest tribunal, que és el que realment farà la seva elecció. La segon, és un contracte d'alta direcció que es pot desfer. No és un contracte de funcionari, és un contracte d'alta direcció que té uns anys i que per poder marxar o per poder realment que algú digui escolti, no estem d'acord amb els seus compliments professionals, doncs vostè a l'Ajuntament haurà de fer com una persona però no amb un aspecte de funcionariat, perquè és de lliure designació. Igual que és de lliure designació, pot ser el seu contracte, doncs, això. Més, esclar, és que, miri el que estic dient de tot el que vostès, d'alguna forma, m'estan explicant. Primer, i torno a repetir-ho perquè quedi molt clar, això està a la llei de la funció pública i parla de modernització de la funció pública i parla d'objectius de professionalització de directius amb incentius. L'altre, l'autonomia. Escolti, molt bé, poder no, vostès creuen que no són autònoms. Però això no és l'important. Jo, clar, crec i vull creure que vostès volen tindre els millors directors, els més professionals, que és el que volem tots. I que, a més, si una forma de treballar és per objectius, que és una forma normal que es treballa en moltes altres tipus d'institucions, fins i tot a les escoles, es treballa per objectius per obtenir resultats amb els propis alumnes, doncs crec que és una forma més adient de funcionar. Hem sigut agosarats i valents? Sí, la veritat és que sí. La veritat és que crec que aquest govern vol fer reformes profundes, serioses i profundes, i això a vegades complica o posa en entredit algunes coses, i això és una qüestió que és així. I per últim, aquí no s'incrementa cap sou, al contrari. Al contrari, a veure si ho deixo clar. A veure si ho deixo clar. Les bases dels sous professionals baixaran i llavors cobraran fins al màxim que en aquest moment està cobrant el director de les àrees en variable. Jo no sé si s'ho han llegit, però és així. És així. O sigui, serà així quan tot això es pugui posar en marxa, però aquesta és la nostra voluntat. I no sé per quina mania tenen d'intentar fer veure que cobrarà algú més i espero ensenyar les nòmines de tothom públicament perquè es vegi que aquests senyors professionals, que professionals no cobraran més que el que cobra ara un director de l'àrea. Ara, si es vol intoxicar i es vol d'alguna manera donar-li, que ja ho entenc, Ara, quin és el debat que jo crec que és important? Que és, aquest model, vostès estan d'acord amb que hi hagin directors professionals que cobrin amb incentius? Sí o no? Si és sí, doncs ho tenim fàcil, estan posant les bases jurídiques per poder-ho fer. Si és no, és lògic que vostès vagin en contra, és normal. Estem parlant més de models. La forma no modifica, que això diran qui tingui que dir. I aquesta és la meva gran reflexió. Si vostès volen estar d'acord amb la llei de la funció pública, que modernitza la funció pública, i a més volen que aquest ajuntament estigui, doncs, bueno, doncs ara tenen l'oportunitat de posar això en marxa. Ara, que després resulta que vostès no volen fer perquè creuen que la forma ho han fet malament, ho trobo correcte, la seva posició, la trobo correcta. Si no, vostès plantegen un altre tipus de direcció pública a l'Ajuntament de Sitges i pot ser un altre, no hi ha cap problema, que el dia que algun altre govern estigui aquí pot canviar també el rom, però si la llei de la funció pública s'ha desenvolupat per part de la Generalitat no es podrà canviar, llavors serà com s'haurà de fer. Aquest és el que nosaltres en aquest moment estem defensant, un model que està en una llei de la funció pública i volem. I què passa? Que potser Hem sigut, em sembla, adelantats, sí, però amb convicció i amb assessorament per part de la part jurídica. Que quedi molt clar. Llavors, no, a veure, potser hi ha alguns matisos que podríem debatre i discutir molt, eh? Però nosaltres hem posat sobre la taula amb els sindicats això? Ho hem posat sobre la taula? Jo crec que no ho veuen malament. Fins i tot estàvem parlant de productivitat per tothom, que és el mateix quasi. És productivitat per tothom, que és variable, la productivitat. No només pels directius, sinó anar posant sobre la taula uns incentius. Hem parlat d'altres incentius amb els sindicats. Per això puc dir que sobre la taula hi ha un debat. No estan a les taules normals, sinó estan a les taules de debat, que és on realment s'ha de debatre amb els sindicats elements d'aquest model. O sigui que nosaltres continuarem doncs parlant amb tothom que realment vulgui portar endavant aquest model i poder tirar endavant un projecte que crec que és una reforma molt profunda, molt seriosa i molt important i jo crec saludable per l'Ajuntament de Sitges i per la funció pública. Paraules. Sí, senyor Andreu Bosch.
Bé, senyor alcalde, no poso en dubte que potser hagin pogut parlar amb algun sindicat o amb alguns sindicats, però bé, jo no poso en dubte això, però la veritat és que aquestes converses si han existit, me les crec, no han donat cap fruit perquè ni s'han retirat les al·legacions que hi ha aquí per part d'un sindicat ni s'ha estimat parcialment res. És a dir, que aquí es desestima globalment les seves al·legacions. Per tant, doncs, en tot cas, o els hauran convençut o els hauran vençut. I us hauran dit, escolta'm, parlem però aquí no hi ha res a fer perquè nosaltres anem a la nostra, com sempre. No? I després hi ha una altra qüestió que també voldria posar sobre la taula, en un gest de coherència. És a dir, vostès diuen que aquests incentius els volen globalitzar, generalitzar, no? És a dir, que podria ser que s'arribés a generalitzar per a tothom, això ho ha dit vostè mateix ara, bueno, doncs per a tothom, inclosos vostès els regidors que al començament de la legislatura es van apujar d'aquesta legislatura o de l'altra quan van començar a governar es van apujar un 40% al sou, aquest 40% que no oblidem i que realment, bueno, no estaria malament que si treuen la mateixa quantitat de regidors en la pròxima en les pròximes eleccions, doncs potser miri, està justificat que es quedin el 40%, però si no que el tornin al poble de Sitges. Aquest 40% d'incentiu laboral a la seva gestió com a professionals de la política que són.
Perdoni, no. Per tancar el debat, bueno, escolti, cap problema, vostè va de 3 va passar un, quan ha de tornar? Quan has tingut que tornar vostè? No li faig la pregunta, clar.
Perdoni.
Digui. Si vostè, la mateixa regla de 3, que no accepto ni la tolero, però per regla de 3, suposo que vostè va tornar tot el que ell sou que va cobrar, perquè va treure de 3 a 1, va perdre dos regidors, li calculo, si vol, quan ha de tornar.
Jo fins i tot ho vaig publicar al diari Vilanova i a l'Eco, el que vaig retornar del meu sou particular, sí, és a dir, el que vaig percebre abans de les eleccions. No, perdoni, senyor Roig, en l'altre ple el senyor alcalde parlava de respecte a les persones.
Sap qui...
I em sembla que...
Perdeu un moment.
Sí, fent uns sons que recorden animals de pastura, doncs la veritat és que no respecta la paraula en aquest ple.
El senyor Roig no ha fet ni un sol i en tot cas amb la vista se l'ha mirat.
Senyor Andreu Bosch, li demano una cosa. Estàvem fent un debat que jo estava, a més, estava disfrutant d'un debat de model de funció pública d'un debat i vostè automàticament hi ha posat, no sé d'on ha pres, la demagògia que aquest ple no té cap necessitat. Li demano, per favor, que fem debats que realment tinguin un sentit davant de la ciutadania. I prou. I escolti, senyor Andreu Bosch, miri, el ROM vol que l'apliqui. Té 30 segons, senyor Andreu Bosch.
Miri, jo no he fet cap so imitant cap animal de pastura, i això és faltar al respecte, i és envilir i donar baixesa al valor del debat que hi ha d'haver en un ple d'un ajuntament. I per altra banda, demagògia, és clar, és que què han de dir?
Han passat els 30 segons, senyor Andreu Bous, gràcies. Passem a votació. Perdó, senyor Javi Serrano.
Gràcies, alcalde. Jo volia fer un comentari per les últimes paraules del company Andreu Bous. Jo no sé si el que vostè pensa de la tasca de responsabilitat de gestió d'una determinada regidoria. Vostè està regidor amb responsabilitat. Si el seu objectiu gestionar una regidoria era saber els vots que tindria a les properes eleccions, em sembla que era un mal regidor. O sigui, la nostra gestió no pot valorar-se per als vots que trobarem en les properes eleccions. Nosaltres estem per treballar amb el poble de Sitges amb una responsabilitat concreta d'una regidoria. I la resta és demagògia.
Molt bé.
Per al·lusions.
30 segons.
Doncs miri, demani a la Generalitat de Catalunya que valori la seva feina com a regidor, però la realitat és que si vostès cobren un 30% més del que toca, doncs a mi em sembla que és de rebut, igual que els directius no tenen dret a cobrar aquest 30% si no ho fan bé, si vostès tampoc no ho fan bé, doncs que ho tornin.
Moltes gràcies. Per aclarir... Ah, perdó, senyor Marc Martínez. Sí.
Només dir que en Horitzó m'explicarà el vot del tema següent, encara que ara no digui res.
Moltes gràcies, senyor Marc Martínez. I per al·lusions, nosaltres, a part d'estar assessorats pel nostre equip jurídic, perquè després no es malinterpreti, nosaltres a les dues reunions amb els sindicats, no vol dir que els sindicats estiguin d'acord, sinó que n'hem parlat i anem treballant cap a aquest... però que hi ha molt bon, que no, hi ha bona sintonia. Això és el que vinc a dir.
Onze i quatre.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Repassant el ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, com ens deia en Joan Totosaus, hi ha tres debats a l'entorn d'una mateixa qüestió, l'organització directiva pública professional i de comandament de la corporació. Hem escoltat el primer d'aquests debats, que tenia relació amb el punt de l'ordre del dia sobre la resolució de les al·legacions presentades contra l'acord d'aprovació del pla de modernització de referència, si ho volen dir d'aquesta manera. Era aquest el primer debat, Joan, com exacte, comentaves, en part de l'oposició, no tot expressant ja arguments que havien pogut ser escoltats en altres plens.
I la resta de l'oposició es va expressar en el següent punt, que és l'aprovació de la modificació del reglament orgànic municipal amb la inclusió d'aquesta nova organització de la directiva pública municipal i de comandament de la corporació. Aquí van ser Marc Martínez, de Nou Horitzó, i Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, els que van expressar els posicionaments dels seus grups, posicionaments coincidents en els trets bàsics, en els de la resta de grups de l'oposició, que doncs, primer Marc Martínez va llegir un escrit dient que els informes legals no justifiquen la invasió de competències en altres administracions. Es pregunta Marc Martínez per què no hi ha informes de la Diputació de Barcelona quan en molts aspectes per aquest Ajuntament la Diputació de Barcelona és el referent. Tampoc també troba sospitós Marc Martínez que no s'hagin demanat informes a la Generalitat de Catalunya, i és precisament l'oposició la que ha reclamat a la Generalitat de Catalunya doncs que es pronunciï sobre aquest aspecte, i també lamenta Marc Martínez que sigui el mateix equip de govern el que decideixi sobre objectius i sous d'aquests nous directius municipals. Per la seva banda, Esquerra Republicana, doncs en paraules d'Àngels Parés, comenta que sorprèn això, que no s'esperin a l'informe també de la Diputació de Barcelona, critica que es menystingui en la seva opinió l'opinió de l'oposició, i es pregunta també sobre quins seran els mecanismes d'avaluació. En resposta a tot plegat, la regidora de Recursos Humans, Carmen Prat, diu que l'objectiu ha estat professionalitzar l'equip directiu i no els càrrecs de confiança, i que s'ha volgut començar pel primer nivell dels recursos humans. I, per últim, diu també Carmen Prat que aquest procés d'organització sencer de l'Ajuntament durarà 3 anys i aquest només és el primer pas i acabar animant a l'oposició a entrar en el treball que estan portant a terme els serveis tècnics municipals. Com dèiem, escoltem aquest segon debat que obre Marc Martínez de Nou Horitzó.
Els regidors de Nou Horitzó votarem en contra d'aquest acord per les consideracions següents. Primer, continuem tenint el convenciment de que aquest acord és un acord nul de predrets, dret, basant-nos en els preceptes legals que ja vàrem exposar en el ple de l'Ajuntament que tingué lloc el passat dia 21 de setembre. Dos, els informes legals que l'equip de govern aporta per atorgar-se la competència legal per a desenvolupar en aquest Ajuntament l'article 13 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic no justifiquen en absolut que l'Ajuntament pugui envair les competències pròpies del Govern de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. L'informe més pel professor Jiménez Asensio i l'informe més per la Socialista Federació Catalana de Municipis, que tan manifestament defensen únicament l'autonomia municipal, no gaudeixen de la condició d'imparcialitat d'interessos davant la qüestió que els ha estat plantejada. Ens preguntem com és que no s'ha portat cap informe de la Diputació Provincial de Barcelona, essent la Diputació, segons l'equip de govern, qui sempre ha inspirat i guiat els canvis vers la millora i la modernitat del nostre Ajuntament. Potser té alguna cosa a veure respecte d'aquest oblit, el fet que la Diputació Provincial de Barcelona, des de l'àrea de govern local, funció pública local, en el seu butlletí número 55 de maig del 2007, en les novetats legislatives dedica un especial a l'Estatut, oferint una guia pràctica de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Aquest document, que orienta la gestió del personal de tots els ajuntaments de la província de Barcelona, a la seva pàgina 4 diu literalment: 5. Personal directiu. S'introdueix la seva regulació com a personal directiu professional, diferenciat del personal eventual de confiança o d'assessorament especial a l'article 13. L'esquema que segueix és el mateix actual a l'àmbit local de Catalunya, de la diferenciació entre eventuals purs o d'assessorament especial i eventuals directius de serveis complexos. No obstant, de conformitat amb el tenor literal de la llei, fins que no es dictin les corresponents lleis de desenvolupament de l'Estatut bàsic per l'Estat i les comunitats autònomes, es mantindrà el règim jurídic que se'ls aplicava fins al moment. És a dir, el de personal eventual. Cal destacar que el personal directiu podrà tenir la condició de personal laboral. En aquest cas, estarà sotmès a la relació especial d'alta direcció. El mateix document de la Diputació manté que aquest article 13 de l'Estatut bàsic serà d'aplicació un cop s'aprovin les respectives lleis de la funció pública, d'acord amb el que preveu la disposició final quarta d'aquesta mateixa llei. Està més que clar que el que manté la Diputació Provincial de Barcelona no interessa al nostre equip de govern i prefereix ignorar-ho. 3. Molt més greu resulta el premeditat i volgut oblit de demanar informe legal a la Generalitat de Catalunya. No s'ha demanat cap informe a qui legalment té l'exclusiva capacitat de desenvolupar l'article 13 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Queda molt clar que l'equip de govern i la cúpula de l'estructura administrativa del nostre Ajuntament de Sitges no volen ni tan sols considerar la possibilitat de valorar cap altre informe legal que contradigui la seva interpretació de la legalitat del seu projecte. Estan decidits a tirar endavant aquest projecte, que comportarà notables millores i condicions econòmiques i laborals per als seus alts càrrecs, sense que els importi res ni cap estament. 4. Arriba un moment en què escoltar la mateixa cançó durant 6 anys i mig cansa molt, i el considerar el seu contingut insulta la intel·ligència dels regidors de l'oposició, que l'hem aguantat ple darrere ple. L'equip de govern socialista porta més de 6 anys intentant justificar tots els augments de la plantilla de personal directiu, del personal eventual de confiança política, de directors, de gerents i els desorbitats sous i els seus augments progressius, amb l'argument de que tot es feia i es fa per millorar l'eficàcia del personal, per implantar la modernització de les estructures, per a la racionalització dels llocs de treball i dels seus titulars. Però l'únic resultat, la sola qüestió que hem pogut comprovar realment, és que cada cop més ha servit per augmentar els sous dels caps directius i augmentar la plantilla en persones afins al Partit Socialista. 5. Siguem clars. Si el pla de modernització que l'equip de govern vol tirar endavant modernitzarà i millorarà realment la funcionalitat de tota l'estructura administrativa del personal del nostre ajuntament, està per veure a llarg termini. Però el que sí que sabem aquí i ara és el que s'aconsegueix de forma immediata i segura, i que és el següent. A. El personal eventual de confiança política pot passar a ser personal directiu professional amb un contracte blindat, evitant ésser cessat immediatament si el Partit Socialista perd les properes eleccions municipals. B. Els sous del personal directiu serà el que l'acordi l'equip de govern, sense més límit que la dotació pressupostària que ell mateix assignarà en cada pressupost, i si cal, com sabem per altres vegades que ha passat, sense aquest límit. La part dels sous a fixar per a la consecució d'objectius serà assignada pel mateix equip de govern, que per art i gràcia es converteix en un tribunal superprofessional. El resultat pràctic és que jo me lo guiso i jo me lo como, en la forma que l'equip de govern ens té acostumats aquests darrers 6 anys i mig. C. Parlodeu, però és que tinc la boca seca. C. Si el Partit Socialista perd les properes eleccions municipals, tot aquest personal, que no deixa de ser una nova fórmula de personal eventual, no podrà ser cessat i continuarà cobrant el seu sou 6 mesos més, fins al 31 de desembre. Si el nou equip de govern entrant al CESA, malgrat tot, tindrà que, com a mínim, i per despido imprecedent, que indemnitzar-lo en aquesta primera etapa d'implantació econòmicament amb una quantitat equivalent a entre 15 i 20 dies de salari per any treballat. En cas que fos declarat despido improcedent, s'haurà de readmetre fins a la finalització del contracte. De tots aquests avantatges, no en gaudeix el personal eventual de confiança política que té a l'actualitat l'Ajuntament de Sitges. Bé, com si de ministres o dels càrrecs de l'Estat amb poder decisori es tractés, l'equip de govern els podrà contemplar una compensació econòmica durant 2 anys després d'haver finalitzat el contracte a aquest personal, si, per una estranya interpretació i aplicació de la llei 5 del 2006 de 10 d'abril de regulació dels conflictes d'interessos entre els membres del govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, reitero, per una estranya interpretació i aplicació, el mateix equip de govern considera que aquest personal quedarà limitat per incompatibilitats en la seva activitat professional privada o no percebin retribucions econòmiques per altres activitats. En realitat, això no es tracta d'una nova fórmula de cobrar 2 anys un atur extra invocant una legalitat d'aplicació en aquests casos i personal més que dubtosa. 6. És inevitable fer una anàlisi política de l'oportunitat del moment i de les característiques reals sobre la implantació d'aquest nou personal eventual directiu, analitzant el que realment comporta aquesta implantació ara i en el nostre ajuntament. Ens podem donar compte, sense gaire esforç mental, que estem davant d'un més que possible frau de llei. Totes aquestes lleis que invoca l'acord no han estat dictades per atorgar al nostre personal eventual i directiu de confiança la seguretat de que, encara que el Partit Socialista de Sitges perdi les properes eleccions, gaudirà de tots els avantatges que acabem d'exposar. Avantatges que en aquest moment ningú té assegurats. Senyors de l'equip de govern, el de la modernitat i millora de l'administració a l'Ajuntament de Sitges no cuela, se'ls veu el llautó. 7. L'últim, el grup municipal de Nou Horitzó espera i confia que la Generalitat de Catalunya faci imparcialment els seus deures, d'acord amb la legislació vigent, i eviti als sitgetans aquesta nova sagnia a l'economia del seu ajuntament. Encara que ens temem que el que realment compta per a l'equip de govern i per a la cúpula dirigent del personal directiu és saber si la Generalitat i els partits de l'oposició només optaran per dur el tema al contenciós, ja que saben que el jutjat del contenciós administratiu triga normalment 2 o 3 anys en sentenciar. Al cap d'aquest temps, encara que s'anul·lés l'acord que avui s'aprova definitivament, que avui aprova definitivament l'equip de govern, els veritables objectius i beneficis econòmics ja s'hauran pogut, ja s'hauran obtingut, que és el que interessa. Una bona jugada, sí senyor, però esperem i confiem en que la Generalitat de Catalunya, no oblidant les seves competències, obrarà d'acord amb l'article 166 de la llei 8 del 87 de 15 d'abril municipal i de règim local de Catalunya i impugnarà aquest acord formulant la petició expressa de la suspensió del mateix en el primer tràmit subsegüent a la presentació de la impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Finalment, i per poder denunciar novament el temps i forma aquest acord davant la Generalitat de Catalunya i davant la jurisdicció contenciosa administrativa, el grup municipal de Nou Horitzó demana li siguin facilitats 2 certificacions literals d'aquest acord. I fem entrega d'aquesta explicació de vot al senyor secretari per a la seva inclusió literal en l'acte corresponent.
Alguna paraula més? Sí, senyora Parés.
Bé, el grup de... Sí, el grup d'Esquerra Republicana també votarà en contra, votarà que no. I ho farà atenent a 2 principis, a 2 conceptes. Un, evidentment, seria el vessant legal, que ja s'ha justificat aquí, però que nosaltres també volem reiterar. Que ens va sorprendre molt que amb la comissió informativa se'ns lliuressin una sèrie d'informes, un d'un particular, tot i professor de la Pompeu Fabra, l'altre de la Federació Municipal, la Federació de Municipis de Catalunya, però que es digués que l'informe de la Diputació encara no havia arribat. Enteníem que per principis portar una modificació tan important i que ha generat tant de debat i que ha estat objecte de la presentació d'al·legacions pels grups de l'oposició era prou important d'esperar-se a que arribés l'informe de la Diputació, atenent l'esperit del senyor alcalde, que ens ha explicat abans, de fer un debat polític i prou important pel que es porta avui a aprovació i la modificació del ROM, del Reglament Orgànic Municipal. Lamentem, per tant, que no s'hagi tingut espera de poder nosaltres llegir l'informe que segons ens van dir estava demanat a la Diputació i poder-se esperar al cap i la fi. Penso que no és tan urgent aquesta modificació, no contractarem tots els càrrecs, no modernitzarem en un mes tot l'Ajuntament, que hagués arribat realment l'informe de la Diputació. I el segon punt també ja s'ha dit, però el reiterem, la importància d'haver demanat l'informe a l'administració més pertinent, a la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Governació. Haver demanat que la proposta que avui s'aprovarà possiblement hagués estat informada per la Generalitat de Catalunya. Lamentem realment que aquestes 2 grans bases del suport jurídic, del suport legislatiu, que ens venen documentats per altres informes però no suficientment vàlids, no suficientment acreditatius, no s'hagin tingut en compte ni el de la Diputació ni evidentment del Govern Nacional de Catalunya, Departament de Governació, que és qui legisla i qui té la potestat de tirar endavant doncs les modificacions que avui es proposen. Per tant, des de la vessant del que seria la legalitat, Esquerra entén que no pot votar ni una senzilla abstenció, però a més també voldria fer una relació del que seria evidentment la vessant política. I també ho ha dit abans el senyor alcalde. Estem davant d'una proposta de modificació molt important. Es vol treballar amb uns objectius que modernitzin l'Ajuntament, que facin que generin una nova dinàmica d'Ajuntament. Això és el que hem intentat entendre. Aleshores, per què no hi ha hagut la voluntat política, com ha dit vostè abans, d'explicar realment aquests objectius? Ens hem trobat amb uns informes, ens hem trobat amb una documentació damunt la taula i no han generat cap mena de debat. Nosaltres, a les juntes de portaveus, no se'ns ha donat l'oportunitat a partir d'una proposta prèvia d'un debat de discussió de poder posar damunt la taula realment quines podrien ser les mancances organitzatives de l'Ajuntament de Sitges, quines visió podríem tenir des de fora o des de dins quan hi vàrem treballar de l'organització de l'Ajuntament i per tant doncs, poder participar a la millor amb els diferents objectius. No ens han donat l'oportunitat. Per tant, tornem a estar en el mateix que sempre ens anem queixant. És a dir, les coses se'ns donen fetes i després el que es demana és que compreguem amb rodes de molins. Home, ser bones persones i entenent unes necessitats no vol dir que siguem rucs. Per tant, senyor alcalde, penso que una altra vegada menys té l'opinió dels grups de l'oposició, en aquest cas de l'opinió d'Esquerra Republicana, i després el que sí doncs que diu que es vol parlar amb tothom, però aquest tothom, a mi m'agradaria realment que quedés ben clar, que entenc que també vol dir el plenari municipal, per tant, tots els grups polítics que vam concórrer en unes eleccions, que tenim una representativitat i que aquesta representativitat, evidentment, doncs, es fa present en aquest ple. Per exemple, coses prou importants que caldria discutir per valorar realment com es podrien fer aquestes organitzacions. Em sembla que ja ho vam dir a l'anterior ple. Quina metodologia s'ha de fer servir, quins seran els objectius que han de desenvolupar aquestes persones, aquests grans càrrecs directius, quins seran els mecanismes d'avaluació per veure realment això, nosaltres no ho hem vist. En els informes jurídics només explica una sèrie de coses, no hi ha hagut un debat previ, per tant lamentem seriosament que no se'ns hagi donat informació. No és ara l'hora de donar la informació. La informació, ens hem acabat de quedar clar, que ens havia d'arribar l'informativa, que eren els òrgans previs al ple de discussió. I avui el que quedaria seria el debat, el posicionament de cadascun dels partits polítics. Estem, jo gaire diria que pràcticament igual que el públic, a part de potser doncs, d'alguns tècnics que tenen més informació, però estem exactament amb la mateixa informació, que vol dir desinformació, que la resta de tot el... de totes les persones que estan a la platea. Per tant, Esquerra Republicana votarà que no i també demana al senyor secretari un certificat de l'aprovació definitiva de la modificació del GROM, del ROM.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyora Carmen Prat?
Sí, gràcies. Me gustaría hacer unas apreciaciones sin entrar en los matices legales ni jurídicos, que eso ya se irá viendo. Sí, añadir que en el momento que llegue el informe pedido por los miembros de la oposición de la Generalitat, se tendrá en cuenta, se analizará y se trabajará, igual que hacemos con cualquier otro informe pertinente que sirva para la consecución de nuestro proyecto y nuestros objetivos. Me gustaría matizar dos temas. Uno, sobre todo, reiterar las palabras del señor alcalde, que nuestro objetivo ha sido la profesionalización del equipo directivo, todo lo contrario a lo que se ha manifestado en algunas intervenciones. Profesionalizar al equipo directivo del ayuntamiento. Eso quiere decir dejar de lado cualquier tema relativo a cargos de confianza. Estamos hablando de personal directivo y nuestro proyecto es profesionalización. Cuando se habla de modernización de la administración, hemos querido iniciar ese proceso que es mucho más largo, más complejo y que lleva a cabo muchísimas más acciones, hemos querido empezar en el área de recursos humanos por el personal directivo. Hemos creído que era lo más conveniente empezar por el primer nivel de la casa. Dejar también muy claro, y además lo voy a leer textualmente, que tal como dice la aprobación es que la suma de la retribución fija y variable no superará la retribución prevista en los presupuestos vigentes. La que hemos aprobado en la valoración de llocs de treball es la que asumirán los directivos. Tercero, y aquí me gustaría enlazar con algún comentario de la señora Parés. Estoy de acuerdo que el tema es complejo, que hay que trabajarlo. Y también en los mismos puntos de aprobación del ROM, para eso, sobre todo porque además hay una complejidad añadida que es el personal directivo que entre por libre designación, por una asignación de plazas nuevas, y el que ya tenemos, que es promoción interna, o que ya está en el ayuntamiento y hay que adaptarlo. Para eso, lo que hoy aprobamos dice: se procederá a la regularización y adaptación del personal directivo del ayuntamiento a la nueva regulación establecida en el RON en el término máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de la modificación. Después, se establecerá que se va a proceder a la adaptación de la estructura de mando municipal en el término de 3 años y de forma escalonada. Iniciamos ahora el proceso de trabajo. Iniciamos ahora la metodología. Yo lo que le animo a la señora Ángels Parés, después de haberla oído con sus planteamientos, y a cualquier otro miembro de la oposición, que si quieren se unan al equipo de trabajo de este ayuntamiento. Gracias.
Señor Carretero. Suposo que és per al·lusions a la senyora Carme Prat.
No, al·lusions no, perquè no ha fet ni cap intervenció. No, simplement volíem...
És que per al debat, ara ja no ha passat tots els grups, bueno, contesta la ponent.
Simplement demanar sumar-nos al tema de la certificació de l'acord, i ja està, perquè ho apunti el secretari. No vull entrar més.
Onze i 29 minuts, segona part del debat relacionat amb l'organització directiva pública professional i de comandament de la corporació. Com ens comentava en Joan des de principi d'aquest resum del ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, aquest fou el punt dividit, d'alguna manera, en tres debats, d'acord al que l'ordre del dia assenyalava, que, i segons el criteri dels secretaris, es va dividir per poder, d'alguna forma, els grups polítics intervenir i manifestar el seu vot d'acord amb aspectes concrets d'aquest punt de l'ordre del dia que havia d'aprovar definitivament aquesta modificació del reglament orgànic municipal per professionalitzar l'àmbit directiu de l'Ajuntament, amb tot el debat que això pugui generar. Ens queda, per tant, encara un tercer debat a l'entorn d'aquesta qüestió.
Exacte, un debat que va tenir lloc més endavant. El que passa és que, per mantenir l'ordre, doncs l'hem agrupat amb els altres dos, i es tractava de la ratificació de la contractació del director de l'àrea de promoció econòmica i hisenda i projectes estratègics, el senyor Enrique Pereira, que va ser delegat de l'alcalde a les botigues i, segons també va recordar Miquel Forns, de Convergència i Unió, en el transcurs del debat anava de 19è, en la 19a plaça, a les llistes del PSC a les darreres eleccions municipals. Tot això portava Forns a preguntar a l'alcalde si era el millor professional en el mercat per assolir aquesta plaça, el que l'alcalde va respondre afirmativament. Miquel Forns va dir que es va convocar el concurs sense haver aprovat definitivament el ple, precisament el que s'aprovava ahir, i això, doncs, per Convergència i Unió genera uns certs dubtes. Per tant, entén que els objectius que se li marquen, segons en principi estaven a la plaça d'aquest senyor, diu Miquel Forns, per una banda fer elaborar el conveni, per una altra banda executar aquest pla de la directiva pública municipal, per una altra banda elaborar propostes de reducció del capítol 1 i que, i per tant, doncs, tot plegat, o són coses, en paraules de Miquel Forn, són coses que ja anirien lligades a la plaça, o algunes doncs poden fer tema, i més quan l'alcalde va dir en el seu dia que la plantilla està sobredimensionada, i per tant, doncs, si el senyor Pereira ha d'elaborar propostes de reducció del capítol 1, doncs que això pugui doncs generar un cert neguit a la plantilla de l'Ajuntament. Més enllà d'això, queda clar, segons Miquel Forns, a qui beneficiarà aquesta reforma, i per últim doncs també va recordar que el contracte d'aquest senyor finalitza el 31 de desembre del 2011, és a dir, 6 mesos després de les eleccions municipals. Jorge Carretero, del Partit Popular, va reiterar-se en un aspecte que ja havia comentat també en el ple anterior: confonen funcions i objectius. Perquè en els objectius no li posen xifres, i aleshores doncs, en aquest cas un objectiu no seria tal objectiu, sinó directament seria una funció, i va acusar el govern de portar a terme una política malbaratadora. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va utilitzar doncs allò de que la dona del César no només ha de ser honrada, sinó que també ho ha de semblar, doncs preguntant perquè si el nou regidor de districte, va dir textualment Mercè, se'l va carregar com a representant d'alcalde a les botigues, per alguna cosa devia ser, i aleshores ho va deixar així a l'aire. De tota manera, això no va ser contestat més endavant en el debat. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va dir que no hi havia necessitat d'obrir el ventall de contractacions, i a més va exigir que se li lliurés el certificat del nivell C d'aquest senyor, entre altres coses perquè es veu que ja l'havia demanat i el certificat que li van lliurar, o el document que li van lliurar, doncs no homologava el nivell C, i per tant doncs Àngels Parés va reclamar de nou que se li certifiqués o se li lliurés doncs el nivell C doncs necessari per exercir un càrrec com aquests dintre de l'administració. I per últim, Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va dir que es tracta d'un nou càrrec de confiança excessivament pagat, i per tant no es veu l'austeritat per enlloc, i doncs va acabar dient que la plantilla està sobredimensionada, i a més hi ha les empreses municipals. Les respostes de tot plegat: Carmen Prat, per una banda, regidora de Recursos Humans, va començar dient que posar en dubte les capacitats d'algú per la ideologia no té sentit, referint-se doncs això a l'atribució que havia fet Miquel Forn sobre el fet que el senyor Pereira havia estat a les llistes del PSC. Va explicar que això, que el director de l'àrea econòmica va passar a director d'alcaldia, i per tant aquesta plaça havia quedat vacant fins que l'ha ocupada el senyor Pereira. Va decidir un tribunal amb concurrència i publicitat sobre aquesta plaça. Va explicar a la senyora Prat que el senyor Pereira ve de Badalona, de l'Ajuntament de Badalona, on també exercia una plaça d'alta direcció. I per últim va respondre també el senyor Carretero dient que els objectius sé que seran mesurables, és a dir, que el que sortia a la plaça no era exactament els objectius, sinó que més aviat eren sí les funcions, però de tota manera, posant una mesura a la funció, doncs passarà a ser un objectiu. I per últim va també tranquil·litzar la plantilla de l'Ajuntament dient que hi ha moltes maneres de reduir el capítol 1, a través de la gestió també, i no només a través de la reducció de plantilla. Jorge Carretero, del Partit Popular, va respondre a Carmen Prat dient que en el cas de Montserrat Arnau els objectius no es van valorar, no es van justificar, però en canvi sí que es va pagar aquest complement per objectius. Jordi Baiget, l'alcalde, va respondre a Carretero que mesurar per objectiu sempre és complicat, i més amb una estructura complexa com aquesta. Les variables les posarà la Junta de Govern, que és qui té capacitat per fer-ho. L'Ajuntament té una plantilla complexa i difícil, fruit de 30 anys d'ajuntaments, no només d'aquest, sinó de tots els que doncs, hi han hagut al darrere, i per tant Jordi Baiget va dir que cal reformes profundes, no reduir, sinó reorganitzar. Aquesta és, diguem, amb això és el que ens quedem com a idea de futur d'aquest debat. Va dir que l'alcalde, que entre altres coses la diferència entre edificis fa sobredimensionar, i per tant doncs, la idea és posar-ho tot o al màxim en un sol edifici, per tal de poder reorganitzar millor. Per això s'està treballant, va dir l'alcalde, amb els sindicats per un model, perquè es necessiten professionals que ens ajudin, va dir textualment. No és ser auster, sinó ser més eficients en la gestió. Per últim, doncs, va dir que són sempre decisions complexes i difícils, però que el temps ens donarà la raó. És com va acabar el discurs l'alcalde. Escoltem, per tant, aquesta tercera part d'aquest interessant debat, com a mínim uns debats, són debats interessants en el sentit que tenen un rerefons polític important, un rerefons polític i de gestió. Comença el debat, com hem comentat, Miquel Forns, doncs, explicant o qüestionant la idoneïtat de la persona d'Enrique Pereira per ocupar aquesta plaça.
Aquest punt de l'ordre del dia és el que posa de manifest que la sospita que tenia el grup de Convergència i Unió i els altres grups de l'oposició, com hem anat manifestant al llarg del ple municipal, sobre que la reforma del reglament orgànic municipal respecte als càrrecs directius podia ser utilitzada en benefici del partit dominant del govern i no exclusivament en la millora de la professionalització de l'administració municipal, no era en va. I és que vostès estrenen la reforma del reglament orgànic municipal, una reforma encara calenta, ja que ha estat aprovada fa només uns minuts, contractant una persona, el senyor Pereira, el qual anava en la posició 19a de la llista del PSC en les passades eleccions municipals i que, a més, també va ser, fins no pas gaire, el delegat de l'alcalde al barri de les Botigues. Per tant, una persona d'absoluta confiança política del govern. Hem sentit aquí molts discursos de que volem professionalitzar la direcció pública de l'Ajuntament, que volem els millors professionals. Bé, de moment de vostès ens porten aquí una aprovació d'una persona de confiança política i no sé si vostè ens podrà garantir, o li pregunto, ens pot garantir que és el millor professional que hi havia al mercat? A banda de la confiança política. Se'ns ha dit que es va convocar un concurs per ocupar aquest lloc de treball de director de l'àrea de promoció econòmica. Cert, és cert, es va convocar un concurs. Però ens hauran d'explicar molt bé, i aquí ens reservem el dret d'actuar com correspongui, perquè com han pogut convocar aquesta plaça el termini de presentació d'instàncies de la qual acabava el dia 6 d'octubre del 2009, amb l'aplicació de la reforma dels directius, és a dir, amb els incentius dels quals ens parlava el senyor alcalde, inclosos, si no estava aprovada definitivament aquesta reforma fins a dia d'avui. És a dir, la reforma es trobava en plena exposició pública des del dia 26 de setembre, quan vostès van fer el procediment de la convocatòria de la plaça. També ens hauran de dir en quin butlletí ho han publicat, més enllà de l'ECO i de la web municipal, en un butlletí oficial, per garantir la lliure concurrència i la publicitat, l'accés de qualsevol ciutadà a les places i els llocs de treball de l'Ajuntament. Potser serà hora que comencin a donar explicacions clares, convincents d'aquest procés. I mirin, parlant de coses clares, aprofitem per demanar-los que expliquin quines seran les actuacions mitjançant les quals es podran assolir o vostès podran valorar que s'assoleixen els objectius concrets mitjançant el qual el nou director de l'àrea podrà cobrar aquests gairebé 12.000 euros per incentius, arribant a una retribució màxima de més de 63.000 euros anuals. Perquè els hem examinat els objectius que incorporen com a annex el dictamen. Objectius per l'any 2010. I ens queda molt clar que es farà responsable de la negociació del conveni col·lectiu, de l'acord de les condicions de treball dels funcionaris del nostre Ajuntament. Ens queda molt clar que responsabilitzarà d'implementar precisament la reforma dels càrrecs directius i de comandament de la corporació. Hi ha altres objectius molt més clars i definits. Ara bé, volem que ens aclareixin què volen dir exactament amb els objectius quan parlen d'elaboració i propostes de reducció del capítol 1. El capítol 1 és el que afecta la plantilla de l'Ajuntament. O un altre que diu execució de mesures de simplificació i flexibilització de la relació dels llocs de treball. I això ho diem perquè el senyor alcalde va dir públicament que la plantilla municipal estava sobredimensionada i que podria reduir-se. Per tant, pel que pugui afectar els treballadors de la casa, cal que expliquin molt bé quines intencions porten i com les pensen justificar. Parlin clar. També demanem, com hem fet amb la resta de càrrecs directius eventuals de la corporació des de l'inici de la legislatura, una còpia del currículum del senyor Pereira, amb totes les acreditacions acadèmiques i professionals. Volem que aquesta petició consti en acta. I també demanem una còpia de tot l'expedient del concurs que s'ha fet amb el corresponent informe de la Secretaria d'Intervenció General de l'Ajuntament. Si en algun moment aquesta reforma que han aprovat fa una estona hagués tingut un mínim d'intencionalitat professional, arribats en aquest punt, de l'hora del dia, amb la contractació que ara faran, aquesta intencionalitat queda totalment en entredit. La nostra temença s'està acomplint, o s'ha complert. De res servirà, senyor alcalde, que vostè digui respecte a la reforma dels directius, és que no se'ns ha entès prou bé, és que no se'ns hem sabut explicar. Queda molt clar, senyor alcalde, queda molt clar, i hem entès molt bé per què servirà aquesta reforma i a qui beneficiarà. Inclús beneficiarà més enllà de la legislatura, ha estat comentat aquí. El contracte que ara s'aprovarà finalitza el 31 de desembre del 2011, 6 mesos després, mig any després de les eleccions municipals properes i d'haver-se constituït un nou ajuntament, i de com, depèn de com quedi la correlació de forces polítiques en aquest ajuntament nou. En definitiva, aquesta és la manera com vostès entenen que cal modernitzar i professionalitzar els càrrecs directius del nostre ajuntament. Amb nosaltres, sincerament, perquè a mi no hi comptin i, evidentment, votarem en contra.
Gracias, señor alcalde. En coherencia con el posicionamiento de este grupo municipal en los puntos iniciales de este pleno, puntos que versaban sobre el plan de modernización de la organización directiva profesional y de comandamiento de la corporación, nuestro voto en este punto del orden del día, como no podía ser de otra manera, será contrario a la ratificación de la contratación de este directivo. Pero nos gustaría hacer patente que este grupo municipal considera un total fruto de la casualidad que el puesto del director del área de promoción económica, hacienda y proyectos estratégicos haya recaído en un ex representante del alcalde en las botigas de Sitges, que además iba en las listas del PSC en las pasadas elecciones municipales. Seguramente debido a la alta demanda de directivos que existe actualmente en el mercado, en las empresas catalanas y españolas, estamos en un momento de crecimiento económico, por lo cual solo se presentaron dos candidatos. Esta casualidad es puramente coyuntural. Repito que debe ser una casualidad. También nos gustaría hacer notar que, lejos de mejorar en la definición de lo que son los objetivos para esa remuneración por objetivos que quieren implantar, recordamos que ya hicimos algunas intervenciones al respecto de los objetivos que se definían para la agencia de la antigua directora de turismo, han vuelto a hacer una retahíla de funciones y no de objetivos. Por ejemplo, como decía antes mi predecesor, negociación del convenio colectivo. Y supuestamente, si una de sus funciones, como consta en el contrato, es coordinar y supervisar el servicio de recursos humanos, este objetivo, tal y como está planteado, no es un objetivo, es una de sus funciones, faltaría más. Es que no va a negociar si está en su contrato, que es el está coordinando y supervisando el servicio de recursos humanos. Elaboración de propuestas de reducción de capítulo 1. Faltaría más. Es una de sus funciones. No se establece un valor concreto de reducción. Algo que sea medible y una temporalidad del objetivo. Esto no tiene absolutamente valor como objetivo. Execución e implementación del personal directivo a toda la corporación. O sea, si a lo mejor miden el objetivo como incorporar directivos, en eso ustedes tienen una experiencia, o sea, que seguramente si es por proporcionar al número de directivos a incorporar, va a tener una buena puntuación. Pero tampoco lo dicen. Esto me lo estoy inventando, porque el objetivo así planteado no tiene ningún valor. No es mi ánimo darles una lección sobre remuneración por objetivos, pero ya se lo dije en un pleno pasado, los objetivos han de ser lo más concisos posibles, deben ser medibles para que sean trazables y evaluables. Además, deben ser alcanzables y deben implantarse, sobre todo, en toda la organización. Es decir, que se han de beneficiar todos los integrantes del equipo para que realmente tenga un efecto motivador sobre el personal que lo compone. Que un jefe o dos tengan un bonus puede tener precisamente un efecto totalmente contrario en el seno del equipo. Lo que ustedes presentan aquí no son objetivos, no son son funciones que ustedes llaman objetivos, ideados simplemente, como ya hemos comprobado con la del caso de la directora de turismo, para justificar el pago de un bonus a una persona de su cuerda. En fin, ustedes parece que nos quieren tomar el pelo a nosotros y a las personas que representamos, y les repito cuál es su objetivo real, que se cobre todo el bonus, tal y como sucedió con la directora de turismo. Ustedes en Junta de Gobierno así lo avalaron y así lo avalarán con este y otros cuantos casos. Lejos de buscar y velar por el interés general de Sitges, ustedes están únicamente preocupados en sangrar las arcas municipales a costa de los bolsillos del contribuyente. Y desde aquí queremos expresar nuestra más profunda indignación por su política económica despilfarradora, en un momento que además deberían dar ejemplo de austeridad. Gracias.
Muchas gracias. Señor Lluís Mercè.
Sí, gracias, señor alcalde. A veure, començaré pel final. Li contestaré al senyor Carmen Prats. A veure, señora, mal empezamos, señora Prats, porque la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo, ¿no? Porque, claro, yo la avalúa del señor Enrique Pereira Moraes, no la conocemos, yo no sé si realmente puede hacer estas funciones o no. Demanem que també, i ens adherim amb el que Convergència ha demanat, tot l'expedient i tot el tema del currículum del senyor Pereira, perquè no tenim, i almenys a mi no parla mai. El que sí que tenim clar és que, i com he dit, mal empezamos, perquè si quan canvien un regidor d'un districte de l'Ajuntament, el regidor nou que entra se'l carrega com a càrrec de confiança de la zona, pues malament anem. Vull dir, algú no deu encaixar dintre d'aquest equip de govern que pugui funcionar aquest senyor, perquè deu haver alguna disfunció i té que ser-hi, perquè si no, no és normal que un delegat de l'alcalde se'l carregui quan hi ha un canvi de regidor de la zona. Algú em fa sospitar que no funcionem massa bé. I llavors demanaria pues, això. I llavors sí que demanaria, és que també aquest senyor suposo que deu portar, perquè aquí està una mica així en genèric, temes d'hisenda, suposo que portarà també temes de pressupost, i amb un senyor que se li baixa el sou i amb els altres que realment estan portant aquests temes no s'hi baixen, no? Vull dir, llavors jo crec que també hi ha uns agravis comparatius com els quals crec que no són massa correctes. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies, senyor... Senyora Parés.
Bé, seguint amb la mateixa línia que també hem anat exposant i en relació als punts anteriors que s'han aprovat i que s'han portat a ple, Esquerra Republicana també qüestiona la necessitat de la contractació d'un director o directora de l'àrea de promoció econòmica, perquè entenem que en uns moments en què també es diu que l'Ajuntament doncs, té una sobrecàrrega de treballadors i de treballadores, precisament el que seria interessant amb aquell objectiu que ens ha dit la senyora Prat, si no m'equivoco, de promoció interna, que hauria estat bo de fer una promoció interna i de treball dels propis doncs, funcionaris de l'administració i de la funció pública de l'Ajuntament de Sitges. Per tant, entenem que no hi havia cap necessitat d'obrir obrir més el ventall de contractacions quan entenem perfectament i estem completament d'acord amb el que va dir el senyor alcalde, si no m'equivoco, amb un mitjà de comunicació públic, i per tant, doncs, coherent amb aquell principi, haguéssim entès la màxima coherència en aquests moments doncs, de fer això que preveu aquesta modificació del ROM que vostès han aprovat i que se'ns ha dit que era de promoció interna i que, en principi, doncs, hem de creure que així serà. A més, també entenem que fins ara també hi ha hagut una persona relacionada a l'Ajuntament que desenvolupava aquest càrrec i que també doncs, ningú ens ha justificat quin canvi hi ha hagut, quins han estat els motius d'aquest canvi, perquè s'ha substituït aquesta persona i ha calgut, repetim, la necessitat d'aquesta nova contractació. Pel que fa, evidentment, doncs, el nom i el cognom, bé, doncs, ja s'ha dit, sembla que forma part de dir, doncs, ja que deixes de ser el delegat de l'alcalde a les botigues, doncs, passa a ser treballador de l'Ajuntament del municipi de Sitges. Senzillament, doncs, entenem que, miri, és una mica lleig, parlant en plata, és una mica lleig. I pel que fa al tipus de contractació, Esquerra Republicana, que sí que va fullejar l'expedient, va demanar que se'ns lliurés el títol d'acreditació del nivell C. Certament ens ha arribat un certificat, però jo el que demanaria, senyor secretari, és que ens fessin arribar l'equivalència o el títol que tenim els que tenim el nivell C de català, que és un títol expedit pels ICES de les diferents universitats. Demano, per tant, que se'ns lliuri l'equivalència del nivell C d'aquesta persona que ha concorregut i ha guanyat el concurs per ser el director de l'àrea de promoció, perquè el que se'ns ha lliurat, doncs, no és acreditatiu d'aquest certificat. I recordo que les bases de contractació deixava ben clar que calia o bé fer un examen, cosa que no s'ha fet, o bé tenir el nivell C de llengua catalana.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. També Acció per Sitges suposarà aquesta ratificació que ens porten avui a ple, perquè de nou ens trobem amb un cas d'un nou càrrec de confiança pagat d'una manera que considerem excessivament per les arques municipals. Estem parlant de 60 i escaig mil euros a l'any, que ve a ser uns 5.000 euros al mes, 800.000 de les antigues pessetes, i equivalent a aquest sou al que cobren molts alcaldes de capitals de província. O sigui que, d'una banda, d'austeritat no en veiem ni una per aquí. Per això ja d'entrada ens hi oposem, fins i tot a la remuneració. Però, a més, com veurà en el que exposaré, doncs naveguen, ja ho hem dit més d'una vegada, i amb aquest tema de personal també. Per què? Perquè, per exemple, el senyor alcalde diu que té el convenciment, això el 30 d'octubre del 2009, Diari de Vilanova, diu: l'actual plantilla municipal està sobredimensionada i que podria reduir-se. És a dir, posar la por al cos als treballadors, i pobre del que no col·labori, no? Però, per una banda, això, i per l'altra, avui contractem un nou càrrec de confiança. Però, escolti'm, no és, em podrien dir, l'excepció que confirma la regla, no. És que la regla és que vostès, aquesta plantilla sobredimensionada, teòricament és el que vostès diuen, ja ho hauríem de veure. Ja van tenir la resposta, per exemple, d'un representant sindical, Valentí Estrada, que deia, al seu parer, el que està sobredimensionat són els càrrecs de confiança i tot l'equip directiu. Clar, aquí molts capitans i pocs remers, no? És a dir, que al final qui treu les castanyes del foc és la gent que està remant, i els càrrecs de confiança sembla que siguin més càrrecs, em podríem dir, per pagar favors, que no pas perquè realment l'Ajuntament de Sitges ho necessiti. El que sí que està sobredimensionat també són les empreses municipals. Per exemple, Sitges Model 21, que és un ajuntament paral·lel i inflat també de persones amb carnet socialista. Ja ho hem denunciat més d'una vegada aquí en el ple, però segueixo dient que vostès naveguen. Vostè, el 30 d'octubre, afirmava que la plantilla estava sobredimensionada, però el 2008... Sí? El 2008, segons l'Estat General de Comptes, la plantilla es va incrementar en 35 persones, en 35 places. Per tant, i en el 2008, que jo sàpiga, estaven governant vostès. En el 2008 feia falta gent, en el 2009 ja està sobredimensionada. Què passa aquí? Que no saben on van. És a dir, tenim pocs remers i a sobre no sabem on anem. Doncs anem malament, eh? Anem malament. Per tant, doncs, pensem que és un nou error d'aquest equip de govern. Pensem que no correspon a l'austeritat que es mereixeria un període de crisi com el que estem travessant en aquests moments i, en conseqüència, Acció per Sitges votarà en contra.
Gràcies. Senyora Carmen Prat.
Gràcies. A ver, en primer lugar, lo que me gustaría dejar claro es que, bajo mi parecer, y yo creo que el de cualquier persona sensata, poner en duda la profesionalidad de una persona porque vaya en unas listas de un partido o una ideología determinada no tiene ningún sentido, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dos, la plaza de director de promoción económica está dentro de la relación de puestos de trabajo. Siempre ha habido un director del área de promoción económica. A principio de año, la persona que estaba en esta área pasó a desarrollar las funciones de director de alcaldía. Y en el año 2009, hemos pasado hasta la fecha de hoy sin director del área. Había también una, creo que ha habido una equivocación en lo de concurso. A ver, tal como aparecía en la valoración de Llocs de Treball, tal como se aprobó, la plaza de director del área de promoción económica era de libre designación. El principio que se ha seguido es el principio de concurrencia y publicidad. A través de ese principio ha habido currículos, se han presentado y se eligió una comisión técnica que evaluó y hizo un informe del perfil idóneo para este puesto. En relación a la persona ganadora de la plaza, decir que viene de otro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Badalona, que ejercía sus funciones con un contrato también de alta dirección, porque en Badalona tienen muy bien introducido la dirección profesionalizada, y que estaba de director del Instituto de Ocupación y Promoción Económica del Ayuntamiento de Badalona. Esta persona, en su presentación de currículums, ha presentado titulación superior, nivel C, y experiencia en la Administración. Referente a los objetivos, me gustaría decirle al señor del PP que coincido con ello, que tienen que ser concisos, medibles y evaluables. Pues mire usted, en este contrato que ustedes tienen hay unas funciones genéricas, que son todas las que competen al área de promoción económica, y los objetivos, como serán anuales, los de este año van a un departamento determinado que creemos que en el año 2010 merece una especial atención. Aquí únicamente pone las funciones, no pone cómo se miden, ¿de acuerdo? En su momento usted tendrá cómo se miden, pero coincido con usted que son concisos, medibles y evaluables. Pero también tendrá usted que estar de acuerdo conmigo que los objetivos de cada año se pactan con el director correspondiente y que indudablemente es una obligación la negociación del convenio colectivo. Pero cuando tú pones unas premisas y un tiempo, pasa a ser un objetivo. Y así podríamos hablar de cada una de las fijación de los objetivos del 2010. Referente a la preocupación de la reducción de plantilla o de la reducción del capítulo 1, hay muchas formas de reducir capítulo 1, ¿eh? Puede ser simplemente vía gestión, no tiene por qué ser disminución de plantilla. Nada más, gracias.
A veure, jo per al·lusions, ¿eh? Perquè les meves paraules... ¿Quieres hablar primero? Sí, sí.
No, simplemente comentarle a la señora Carmen Prat, que aquest, el señor Carretero, per ser, del Partit Popular de Sitges, per si no se'n recordava. Doncs bé, simplement recordar-li que nosaltres, el nostre grup, va demanar de l'Agència de Turisme els informes justificatius per donar aquest bonus a la que en aquell moment era la directora de turisme, la senyora Arnau. I de veritat, aquesta bona disposició que vostè mostra en definir, en concretar els objectius, en avaluar, en fer uns objectius com Déu mana, aquesta bona voluntat no es van reflectir als informes, perquè els objectius en els quals es van valorar la bonificació a la senyora de turisme eren totalment molt genèrics, i vostès a la Junta de Govern van aprovar donar-li aquest bonus sense cap valoració palpable, numèrica, que nosaltres puguem controlar. I això ja s'ho vaig dir a un ple. Ja s'ho vaig dir. I si vol, repassem els informes, perquè això, que són, de veritat, que són de vergonya. Que vostès justifiquin aquest bonus amb aquests informes. I no solament vostè, perquè tots els membres de la Junta de Govern ho van votar a favor. És increïble, eh? Això es diu una... A veure, això no es pot justificar de cap manera, perquè no estaven ben definits els objectius, no eren quantificables, i vostès simplement van fer un paripé per donar-li els diners, i ja està. I això és el que passarà en aquest cas i amb els que vinguin després. Gràcies.
No vull entrar en el tema d'objectius, però li puc dir que també es poden fer objectius sense quantificables, eh? No cal, valorar. No, perdoni. O sigui, el tema dels objectius és un tema molt complex, i que... Senyor Carretero, per favor, que li estic parlant. Sigui més educat i deixi'm parlar, que em toca a mi ara. Molt bé. No li toqui, a mi em toca més. A mi em toca més encara, perquè molts de nosaltres portem tota la vida fent objectius. O sigui que hi sabem que exactament el tema dels objectius és complicat. I a més, quan els vols implantar en una estructura administrativa com aquesta, encara es complica molt més. No tenim cultura, no tenim tanta cultura com vostè, potser per poder fer els objectius ben fets. El que sí que sap tothom, almenys, o repeteixo, és que aquest informe de valoració passarà per una junta de govern, serà transparent i serà tota la Junta de Govern que aprovarà si creu oportú o no pagar aquest variable. O sigui que més transparent no podrà ser. I la redacció dels objectius, ja hem quedat que hem d'anar a fer tots un camí per aconseguir que aquests objectius, que no tots han de ser quantificables, perquè hi ha moltes maneres de que els objectius no siguin quantificables, però també es puguin valorar. Bueno, vostè poder anar al món de l'educació, que és el que tenim constantment aquesta situació. O sigui que no, és una altra manera, potser, de valorar a les persones i no fer uns indicadors molt, molt tècnics, sinó uns objectius més de valoració, d'equip i de moltes altres coses. Però ja no vull entrar tampoc en una vessant molt tècnica d'això. Jo el que vull parlar és del tema que ha sortit aquí, de que l'Ajuntament té una plantilla complexa i difícil. Tots ho sabem, que aquesta plantilla no només l'hem creat nosaltres, que és la història de 30 anys d'un ajuntament, que aquesta plantilla s'ha de fer reformes profundes, i ho dic sincerament, i això no vol dir reduir, sinó que vol dir organitzar diferent, i per què no, si en algun moment, i és una voluntat clara que espero que sigui així, anem amb un edifici concentrat, ens donarem compte, i és el que vaig voler dir, ens donarem compte de que la diferència d'edificis ens fa tindre una plantilla sobredimensionada. I és així. I això és una realitat que li passarà a qualsevol alcalde que tingui la voluntat d'anar a un sol edifici. I això ho tindrem a les mans. Això no vol dir que, com que jo penso això, tots al carrer i vinga, no facin demagògia, no. Primer perquè no... No, vostè no, senyor, no, perdoni mirar-li amb ell. No és així. Sinó que, i espero i ho desitjo, que anem a un sol edifici, i estem treballant per això, que estiguin els treballadors molt més ben atesos com a treballadors, i això serà una realitat que ens trobarem sobre la taula. Bé, doncs aquesta realitat l'haurem d'assumir, i jo no vull enganyar ningú, l'haurem d'assumir com a Ajuntament i la treballarem conjuntament amb els sindicats, que també estan informats d'aquesta situació. I lògicament estem treballant amb aquesta taula amb els sindicats per aconseguir un model d'organització coherent, professionalitzat, i
a la mida d'aquest Ajuntament. I què passa? Bueno, doncs això l'alcalde pot pensar i la regidora tindrà moltes ganes d'aquest govern. I suposo que ho pensa molta gent aquí, encara que després no vulgui dir clarament les coses. Què passa? Que bueno, doncs necessitem que ens ajudin professionals per fer això. No, el nostre departament de personal fa molta feina, fa una feina només d'administrativa complexa i difícil, perquè tenim una dimensió gran com a ajuntament, doncs nosaltres creiem que necessitem, sigui el senyor Enrique Pereira, sigui el senyor X, que ha fet el que tenia que fer amb la seva contractació o l'administració, necessitem professionals perquè això sigui així. I això no significa, no sé, vostè o sé, vostè, això significa, amb tots els respectes, posar professionals perquè ens ajudin a fer més eficient aquest Ajuntament. I a vegades cadascú té el seu rol i té la seva funció, no? I lògicament els enginyers tenen la funció d'enginyeria, i hem sigut els ajuntaments, i aquest és un d'ells, per les circumstàncies, ens hem apujat molt, moltes vegades, i això de remar i no remar, ens hem apujat molt precisament amb ajuntaments que tenien unes problemàtiques concretes als seus pobles, que eren la via pública, que era l'urbanisme, que era una sèrie d'aspectes que ens teníem que tots abocar i tots hem posat molt esforç en això. Però ara toca posar doncs, ordre amb els ajuntaments, internament, toca apujar els temes socials, toca apujar els temes de les polítiques a les persones i ara això no es fa del dia a la nit. Tenim uns professionals formats per algunes coses, tenim deficiències amb els altres, però no podem treure un d'aquí per reforçar els serveis socials, hem de fer-ho d'alguna manera. I aquest és el pla que nosaltres volem fer, concentrar la gent i veure què passa per millorar la nostra eficiència i donar suport, sobretot, ara en aquest moment, als serveis socials, a les polítiques, a les persones, i a una reforma important dintre de l'organització per organitzar-nos millor, per ser més eficients. Això significa, i algú, clar, potser l'oposició és més fàcil, el paper. Això significa prendre decisions complexes i difícils. I és el que estem fent. Intentant, doncs, perquè clar, en algun moment aquí se'ns va dir, escolta, volem solucions als problemes que teniu, sí, doncs els estem posant, però no es canvia d'un dia per l'altre, això. I nosaltres creiem que aquesta és la línia. I espero, i així ho desitjo, i estic convençut, que el temps ens donarà la raó. Ara podem discutir i debatre el que vulguem. Però la professionalització, el canvi d'estructura, la concentració i la e-administració, que estem treballant també per això, seran quatre elements clars que milloraran moltíssim l'atenció al ciutadà, l'organització d'aquest ajuntament i espero també la qualitat de vida dels treballadors. I aquesta és l'aposta que estem fent dintre de tot això. I després, a partir d'aquí, cadascú explica i trobo lògic que cadascú posi el seu. Però aquí nosaltres el que volem és que això vagi cap endavant i estem convençuts que estem fent les coses complexes, difícils i que, a veure, es parla molt de remodelar, i això deixi'm que els digui, no, l'empresa privada s'ha de remodelar, l'empresa privada ha de fer moltes coses, bueno, doncs l'empresa pública també, les institucions públiques també, i aquí estem, i a més aquí estem i espero que estarà durant molts anys aquest gran canvi que necessita les institucions públiques i nosaltres volem ajudar a que això sigui millor. Segur que al cap del temps això costarà, tindrà un menor cost per l'Ajuntament, pel poble de Sitges, segur, a la llarga, i serem molt més efectius i eficients. Aquesta és l'aposta d'aquest govern.